Si hi ha alguna cosa que et deixa una sensació de benestar i de lleugeriment, és fer-te un bon tip de riure. De fet, s'atribueix a la mateixa mare Teresa de Calcuta la frase «Pren-te temps per pensar, pren-te temps per resar, pren-te temps per riure». I una altra cosa que també reconeixem que ens fa bé, tot i que l'anem potser apartant de nosaltres a vegades a mesura que ens fem grans, és el joc, l'habilitat de jugar. Aquella activitat que podem fer com a diversió i que potser ens connecta amb el nostre nen o nena interior. Ara bé, la rialla, el riure i el joc, podem mostrar científicament que són beneficiosos pel nostre cos, per nosaltres, pel nostre ser? Doncs avui en tindrem proves.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem de riure, parlarem de jugar i ens preguntarem, riure i jugar tenen efectes terapèutics? I ho parlarem amb les següents persones. Avui ens acompanya la doctora Rosa Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Neurociències i autora de Viaje a tu Cerebro, d'Ediciones B. I també són amb nosaltres el Jordi Casado, que ens porta la paraula de couch, i la Natàlia Foguet, que ens porta el mètode checklist. I avui, sorpresa, tenim l'Anna Rallo, tenim també el Jordi Carretero, que ens acompanya des de control de so, i amb tots ells comencem un dimecres més, l'últim de l'any, de cap i de nou.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Anem a conèixer o a reconèixer la nostra convidada d'avui, doctora Rosa Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Neurociències, realitza activitats assistencials i formatives amb el seu propi mètode, el mètode TABIT, orientat a la reestructuració cognitiva i a la gestió emocional i del comportament. És autora de Viaje a tu Cerebro, El arte de transformar tu mente, un llibre que podeu trobar a Ediciones B, i és una antiga col·laboradora d'aquest programa i ha vingut en altres ocasions i estem molt contents de que avui ens tornis a acompanyar, Rosa.
Moltíssimes gràcies, per mi també és un plaer compartir amb vosaltres.
Una persona tan riallera com tu ens contestarà molt bé avui a les preguntes que tenim preparades i la primera que ens podràs contestar, Rosa, és, a veure que la tinc aquí, riem perquè estem sans o estem sans perquè riem?
Ah, això és l'etern dilema. El riure és una actuació, és un acte, és una manifestació d'alguna cosa. Uh-huh. El que passa que és innata. Tenim aquesta activitat, aquest acte, el tenim de forma innata. Llavors, riem perquè estem sans i també estem sans perquè riem.
Una mica de cada.
Una mica de cada. Una mica de cada.
I escolta, la pregunta que teníem moltes ganes de fer-te, perquè pels oients que potser no hagin coincidit en algun altre programa en el que hem tingut de convidada a la doctora Rosa Casafont, ens explica molt i molt bé què passa en el nostre cervell, com la química es produeix i fa les coses que ha de fer perquè ens produeixin coses o maneres
beneficis.
Estats que ens ajuden, a vegades doncs, els estats que no ens ajuden, reconèixer tot això, però entendre-ho què passa neurològicament en aquest aparell òrgan, en aquest òrgan mare,
tan
ple de misteris. Sí. Ens ajudes a desvetllar-ne alguns.
Sí, sí.
I llavors, què passa en el nostre cervell quan riem?
Anem a assimilar el nostre riure i el nostre joc com metafòricament, com si fos un remei imprescindible de vida.
Com si fos un remei...
Un remei imprescindible de vida. Per què és un remei imprescindible per la vida? Primera, perquè és una activitat que és espontània, lliure, no té
condicionants,
no en té. Estem predisposats des de que naixem ja, tant al joc com el riure.
O sigui, ho portem a la fàbrica de sèrie.
A la fàbrica, el disc dur.
El disc dur.
Llavors, és una capacitat innata, però entrenable.
Ah, caram.
Llavors, per què jo el vull assimilar, tant el joc com el riure, a un remei. Podem parlar de les indicacions, podem parlar del mecanisme d'acció, podem parlar dels efectes secundaris, podem parlar de si té contraindicacions i fins i tot del preu. I parlarem una mica...
Com si anéssim a la farmàcia a comprar rialles...
Exacte! Doncs... Amb la diferència que no l'hauràs d'anar a comprar a la farmàcia, perquè hi hem d'anar a una altra banda. Llavors, comencem, doncs, per les indicacions que tindria aquest remei.
Doncs anem a veure el remei del riure i el joc, tot amb un pack,
Tot. Després ja diferenciarem.
D'acord, doncs el remei del joc i la rialla, el riure, quines indicacions té?
Té indicacions, primer de tot, com que l'ésser humà és bàsicament emocional, té la primera indicació per fomentar i desenvolupar les emocions positives. Això és fonamental. També predisposa a pensaments positius i ens ajuda a prendre decisions de forma adaptativa. És un mecanisme d'aprenentatge lúdic, que això és impressionant. Ens ajuda a la socialització des de la infantesa fins a la vellesa. En quant a les funcions cognitives, a diferents edats, té beneficis, a tota edat. Quan som petitons, per aclarir conceptes, amb el joc que té regles, ens estructura, ens ajuda a planificar, a entendre l'estratègia, ens ajuda a flexibilitzar la conducta, i això fins que ens fem grans. El joc simbòlic, per exemple, que després en podem parlar, fomenta la creativitat.
El joc simbòlic, per les persones que... Segur que tots hi hem jugat. Potser algú diu, què vol dir això del joc simbòlic?
És, fent veure que...
Juguem a pares i a mares.
Ah, això.
Juguem a que jo sóc un...
O imaginar que sóc en Superman o...
Això que veiem els nens i que tenen tots aquests... Que si les cuinetes, que si els martells de jugar, tot això, i que ara sóc fuster i ara sóc no sé què, tot això és jugar simbòlicament.
És
jugo que sóc un altre, no?
Exacte.
O que faig de...
O que faig de gosset, o que faig de cavall, o que... Sí, o que sóc un núvol, perquè hi entra absolutament tot. Llavors, el joc simbòlic també s'hi pot jugar de gran, perquè fomenta creativitat i tenim una curiositat innata que ens ajuda a moltes coses quan hi entrem.
Passa que ens costa, de grans...
Sí, ens costa.
Ho anem perdent, això.
Sí. Què més fa?
Vinga,
perquè
tot
ja
això...
acabem les indicacions, però... N'hi ha de molt importants. Una que ens potencia el sistema immunitari.
Aquesta és important.
Importantíssima. L'altra és que ens disminueix el dolor si en tenim. I si no en tenim, doncs les substàncies que es fabriquen ens donen altres beneficis, que ara els direm. Però, a més, és que no és un remei individual, que quan el prenc jo fa efecte a tota la gent que està al meu voltant. Però, fins i tot... A través de les xarxes socials ja sabem que hi ha un contagi fins a un tercer nivell. O sigui, si jo sóc més feliç, els amics dels amics dels meus amics tenen més percentatge de ser més feliços. O sigui que és...
L'escampem.
Exponencial, això. I disminueix l'estrès. Això en quant indicacions? En quant...
Segona part. A veure.
A mecanismes d'acció que actua. Tot el nostre cervell hi està implicat. Hemisferi dret, hemisferi esquerre, amb diferents estructures. Per exemple, l'hemisferi dret que ens permet? Ens permet fluir, ens permet interpretar metàfores, ens permet l'emoció i el sentiment, els simbolismes, l'abstracció, les suggerències, els suggeriments, que no el capta l'esquerra, el capta el dret. A l'hemisferi esquerre com? Hi participa a través de...
L'hemisferi esquerre, recordem que és aquest més analític, el del de pensar, el de posar les coses una darrere l'altra, seriós...
Tot el tema del llenguatge, el contingut, l'estratègia, l'expressió emocional a través del nostre sistema motor, de la nostra cara...
I aquest també participa en el riure i en el joc?
I tant, moltíssim. I en l'organització... i la planificació, i el preveure, fins i tot amb l'acudit, amb els acudits també, perquè l'hemisferi esquerre plantejarà un possible desenllaç i el dret diu, punyeta, que me l'han canviat. O sigui, me l'han trencat, no? O sigui, amb l'acudit també hi participa tant l'esquerra com el dret.
Tant, és, diríem, tant mental com emocional, d'alguna manera.
Sempre, uh-huh. I tant el joc com el riure és una manifestació, És una manifestació de tot aquest conjunt que estem parlant ara. Ara bé, hi hem d'afegir una cosa, i és que hi ha una química, tant en el joc com en el riure, que és impressionant. Són les hormones de la felicitat, són les hormones de l'aferrament, del sentir-me proper a les altres persones, el facilitar les relacions, no? I nosaltres som éssers socials primer que individuals. Per tant, està tremendament lligat a la nostra progressió sana de vida.
I quines són aquestes hormones?
Endorfines. Uh-huh. Les endorfines són les que ens potencien el sistema immunitari. Són contràries a la substància P, que és un neurotransmissor que nosaltres fabriquem amb l'estrès i que ens inflama, fins i tot pot afavorir determinades malalties, com quan es té una malaltia important com el càncer, doncs pot ajudar a que aquest càncer s'estengui. Doncs les endorfines ho frenen, això. Uh-huh. Disminueixen el dolor perquè bloquegen la percepció a nivell cerebral, però també actuen a nivell perifèric.
Com si ens prenéssim un anti...
I tant, té efectes...
Un antiinflamatori o un...
O un antiàlgic, uh-huh. Perquè té efectes cents de vegades més potents que la morfina. El que passa que això no ho sabem.
És a dir, que quan allò diu, tinc mal de cap, ara em vaig a buscar una pastilleta, anava sí. A dir una marca, vaig a buscar una pastilleta, potser si ens féssim un bon tip de riure,
sí.
Desapareixeria aquest mal de cap?
O milloraria, com a mínim. Uh-huh. Segur que milloraria. Uh-huh. Perquè les endorfines tenen tots aquests efectes.
És química natural.
És total. La fabriquem, és endògena. Es diu... És una de les substàncies més importants que hi ha del sistema opioide endogen, uh-huh. Les endorfines. Què més segreguem? Serotonina, que és un regulador emocional. Què més segreguem? Dopamina, que és el neurotransmissor de la motivació, del ganes de tenir, de fer coses. El que ens mou és el motoret. I, a més, oxitocina, que és aquesta hormona que potser tenim més les dones que els homes, però que els homes també, que...
Avui n'hi ha més,
A prop. Sí.
Sí. Que normalment...
Hi ha més oxitocina femenina.
Hi ha més oxitocina en l'estudi.
Sí. Doncs que apropa les relacions, que és el neurotransmissor, uh-huh. De l'aferrament. Molt bé, doncs tota aquesta química ens ajuda a que pugui passar tot això. Hi ha efectes secundaris? Ni un!
Ah, carai.
En contra dels antidepressius i els ansiolítics. Ni un, no en tenim cap.
És a dir, que si realment en féssim un excés, no passaria res.
No passa absolutament res.
Aquest riu massa, millor per ell.
Sí, 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 i tant que sí. I no estem parlant de riure patològic, I avui no parlarem pas. És el riure...
Però existeix aquest riure.
Sí, també.
Però avui no en parlarem.
No, riure terapèutic, que és el millor que hi ha. Contraindicacions, ni una. I preu, zero... Amiba inclòs. I on l'hem d'anar a buscar? A casa. Però a la nostra casa, a la casa interna. Cada un de nosaltres té aquesta eina, tant el joc com el riure, i només cal que hi posem atenció.
Abans de veure doncs, com podem rescatar de dintre de la casa pròpia de cadascú aquest riure i aquest joc, anem a veure què ens en diuen des del carrer.
Molt bé.
De cap i de nou. L'opinió del carrer.
Quina és la cosa que us fa riure amb més ganes?
Cuando me hacen cosquillas, me río con muchas ganas.
Las caídas.
Pues un buen chiste o una película de aquellas así buenas que tengan escenas graciosas.
Bueno, ya pocas.
Bueno,
ya pocas. Ya pocas las gracias de los nietos.
Pues cuando se cae un paisano delante.
(Risa)
Tenim que la gent del carrer de Sant Andreu, que ens han recollit els col·laboradors d'aquest centre de rehabilitació Sant Andreu, que surten cada setmana a fer-nos una pregunta al carrer, doncs tenim com a resposta que pessigolles, acudits, pel·lícules d'humor, les gràcies dels nets, però n'hi ha una molt curiosa, que això de les caigudes, ens fa gràcia que caiguin els altres, ens fa gràcia quan cau l'altre. Això no sé si produeix el mateix tipus de química quan riem, diríem d'alguna manera, més malícia o fins i tot l'ironia o el sarcasme, tot això. Aquí no hi ha una química més barrejada, no és una...
És que si et genera el riure, tindràs la química bona. A mi, per exemple, jo no me'ls puc mirar, aquests programes, perquè m'intranquil·litza. Per tant, jo aquest humor no l'entenc com un humor.
Això diuen que aquest tipus d'humor és més masculí que femení? Això ho heu sentit mai?
És que a mi em passa el mateix que ella. Jo veig caigudes aquestes i potser penso, home, sí, però pateixo. És que penso que segur que s'ha fet mal o segur que li ha passat això, que segurament, bueno, ho sé tots, però...
Rosa, treu-me de dubtes. A mi sí que em fa gràcia amb el món animal. Quan veig animalades d'un gat que cau, que no ha arribat no sé on, un gos, com estic? Com veus això? Estic segregant.
No m'ho havia plantejat mai ningú.
T'ho prometo. Ja et dic, a mi m'agraden molt els animals i de vegades doncs, que està dormit i es dona un cop o que està jugant un gos o un gat i estan fent animalades sanes, eh? A mi això, bueno, em treu un somriure enorme.
Jo què et diria, Jordi? Et diria que, clar, com que tu fas una valoració subjectiva,
sí,
no t'identifiques empàticament
amb aquell dolor.
Amb el dolor que puguis sentir. Penses que no el té perquè és flexible, segurament.
Sí, sí.
El que l'Anna i a mi ens passa en aquest cas és que l'empatia hi intervé molt, en l'humor, perquè l'empatia és saber-me posar en el lloc de l'altre. Llavors, clar, les persones que tenim aquesta característica molt accentuada, quan veiem que algú cau, pensem, ostres, s'ho ha fet mal. Jo pateixo, no puc veure aquests pel·lícules.
O sigui, aquests vídeos, ara sí. No tant, però va haver una època que eren tot vídeos, sí, sortint els vídeos aquells de el que són betes i films i tot allò.
Sí, sí.
Caigudes i vinga.
Sí.
I anaves a dir, Anna...
Sí, sí, però se m'ha anat del cap. Ah, no, sí, escolta, dient això de caigudes, em ve el cap que a mi, personalment, una de les coses que em fa molta gràcia són les coses que a vegades a priori no em fan gràcia.
Posa un exemple.
Ens has deixat molt seriosos.
No, per exemple, vas pel carrer i et caus, o estàs en una conversa i fiques la pota allò de ple, i en aquells moments dius, ostres...
Quin ridícul.
Quin ridícul, o què he dit, com he pogut fer això, o a veure si m'ha vist algú allò que caus, i primer que fas aquesta carta. Però en canvi, passada una estona...
Ho recrees,
ja. O quan li expliques a algú i et rius moltíssim d'allò que a priori t'ha fet molta vergonya, t'ha fet sentar malament, o... Sí, aquestes coses que ha passat un temps, bueno, i trobes la gràcia.
Aquesta capacitat, sí, de riure de tu mateix, de dir, escolta, sí, de desdramatitzar, sí, la situació, que era una de les indicacions, sí, que has comentat abans, també aquesta flexibilitat també del judici, no?, de la conducta.
Sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
Anem a veure, doncs, a veure com podem recuperar de dintre, això que ens deies, de casa nostra, com podem potenciar aquestes rialles i aquest
una
joc.
Una que és molt senzilla, que això, la primera vegada que li vaig sentir, és un senyor que es diu Wiseman, que... ell parla de que quan estem molt malament, ens podem posar un llapis entre les dents. El que jo hi afegiria, el que diu el Wiseman, és posar-nos un llapis entrevessat a les dents, com si fos una agulla d'aquestes
pel
cabell, pel monyo. Doncs entrevessat, perquè clar, només ens escolten i no ens veuen. Aquí ens és més fàcil.
Clar, fem així amb el dit, però no...
identificar.
Sí, sí,
doncs com... un llapis entrevessat a les dents sense apretar-lo, per això. Perquè quan tu te'l poses, si ho proveu ara a casa també, us adonareu que les faccions de la cara s'estiren, i clar, això el cervell ho llegeix d'immediat. I en 15 segons tenim química sana. Ja generem endorfines.
És allò de dir, en lloc de sortir de dintre, en aquest cas és des del mateix gest...
Exacte.
...que li estem donant una informació, diríem, falsa. Estem enredant una mica.
No, no és falsa. Oriol, això m'agrada molt que m'ho diguin. Molt m'agrada. Perquè
ara em pots dir, no.
Fixa't, és una informació diferent... Perquè quan nosaltres estem enrarits de pensament o estem tristos o enfadats, li estem donant a través de l'expressió facial una informació al cervell. Si jo li canvio aquesta informació, el cervell és coherent amb el que jo li estic donant. I, per tant, no és fals. Jo estiro la musculatura, això és cert que l'estiro. I per ell, això té coherència amb l'emoció positiva. I què fa? Em genera la química amb coherència. El cos, i això recordeu, perquè és tan bo, és modificar el cos, és la forma més simple de modificar el cervell.
Jo amb això havia sentit riure expressament, o sigui, no fer un riure molt forçat, però forçar-te a ser somriure.
A veure, com ho faríem, això?
Ara s'han perdut aquesta cara de Gioconda que he fet, eh?
Jo em pensava que anaves a fer un riure sonor,
no, no,
allò...
No, riure expressament amb un riure molt obert, però sí forçar-te una miqueta aquest somriure,
aquest
gest. O sigui,
fer el gest de la rialla. Entraria que... això també?
Sí. És exactament això, eh?
És anar a buscar l'efecte que veuríem, o sigui, l'ordre contrari,
és
no?
És l'acte, la conseqüència de... aquella funció, no? Llavors, si tu comences per la conseqüència, com la posició corporal, si nosaltres l'estirem, el nostre cervell diu, oh, la rosa està bé, i
segrego,
reacciona.
I llavors comença, dopamina, endorfina, serotonina...
És un feedback, exacte, és un feedback bidireccional, tal com és el feedback, de cos a cervell i de cervell a cos.
Per tant, tindríem aquí dos possibles maneres de recórrer aquesta rialla, el tema del bolígraf o el llapis a la boca, el tema de fer la facció de somriure. Sí. En podríem afegir algun altre?
Sí. Proposar-se al matí sortir amb una cara alegre. I en comptes d'escoltar les notícies a primera hora del matí, deixar-les per al migdia, quan jo ja he marcat el ritme que vull marcar en el meu dia. O sigui, no siguem reactius a allò que ens ve de fora, sinó que siguem proactius a marcar què vull jo en el meu dia. Com vull influir en el meu entorn i com vull influir a mi mateix.
Abans de que l'entorn influeixi en mi, no?
Exacte. Perquè, clar, quan ens llevem, podem estar acompanyats, però fem un acte de solitud, de pensar, i dius, coi, com afrontaré el dia avui, no? Doncs l'afrontaré amb expectativa il·lusionant. I encara que tinguem problemes, podem fer això. Perquè, a més, si hem dit que el joc i el riure... ens ajuda a prendre decisions de forma més adaptativa. Les decisions que em porti la vida les prendré millor, encara que no siguin situacions que m'agradaria o que triaria per viure, no?
Quan juguem,
sí?
Resulta que a vegades guanyem i a vegades perdem.
Sí.
I el guanyar fa riure i el perdre fa plorar?
Bé, jo crec que aquesta pregunta no es pot respondre. Per què? Perquè el guanyar ens agrada a tots. I és una finalitat en el joc, acabar guanyant. El que passa que si nosaltres posem l'expectativa en el final només, et podria respondre. O sigui, el final et donarà un benestar... I si tu només participes en el joc per la finalitat, et pot donar un desencert, no?
Per tant, aquí seria una mica la creença que
si tens
la direcció que tens mental...
Exacte. Si la meva observació és he de guanyar o no puc perdre, doncs podríem respondre a la teva pregunta.
És que, de fet, no és una pregunta que et feia jo, aquesta. Ah. Aquesta te la fa el Tomeu Penya.
Ah, caram.
Vols sentir-la?
Home, i tant.
Doncs vinga, es guanya fa riure.
Veritat, ben veritat, ho pots afirmar i escriure. Veritat, bé com es prestar, es perd per plorar i es guanyar. Fa riure, fa riure. Fa riure. Quan se sort la tens de cara, on de dins et s'atreveça, Sembla que ets més viu que els altres, que saps córrer més de pressa. Tens glòria assegurada si la bolla acaba entrant. Que temes si ha estat en sang, que de rebot o de vot fals. Veritat és ben veritat, ho pots afirmar i escriure. Veritat, bé com es presta, es perd de fa plorar i es guanyar. Fa riure, fa riure, fa riure. Quan dones voltes sa truita i per una d'aquelles coses no et surt res a Sant Andrat i perds per tot allà on poses. Canviarà tot de seguida i sa lot aviat t'ha fuita. Res pitjor hi ha dins sa vida que tenir sa bossa buida. Veritat, és ben veritat, ho pots afirmar i escriure. Veritat, bé com es presta, es perd de fa plorar i es guanyar. Fa riure, fa riure, fa riure. Veritat és ben veritat, ho pots afirmar i escriure. Veritat, bé com es presta, es perd de fa plorar i es guanyar. Fa riure, fa riure, fa riure. Veritat és ben veritat, ho pots afirmar i escriure. Veritat, bé com es presta, es perd de pa plorar i es guanyar.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
De cap i de nou, avui estem parlant de riure i jugar. Ens preguntem si tenen efectes terapèutics. Va quedant demostrant que sí. N'estem parlant amb la doctora Rosa Casafont, autora de Viaje a tu cerebro. N'estem parlant també amb l'Anna Rallo, que avui ens acompanya, amb el Jordi Casado i amb la Natàlia Foguet. I ara és hora de fer la llista.
De cap i de nou, el mètode checklist.
La doctora Rosa Casafont ja ens ha avançat alguns dels efectes que pot tenir el riure. Quasi ens has fet un prospecte avui, allò de dir, escolta, quan vas a veure una pel·lícula divertida, t'haurien de donar el prospecte de dir, pensi que llegir, ai, no, perdó, riure
i jugar
té tots aquests efectes, té zero contraindicacions.
Remei biològic total.
Remei biològic natural que tots podem fer servir i utilitzar a la vida. Natàlia, què hi podríem afegir, tot això?
Bé, doncs, com us deia abans del programa, nosaltres estem fent un nou llibre de llistes, que és per pares i mares amb fills de 0 a 3 anys.
Un llibre que serà 100 llistes?
100 llistes.
100 llistes imprescindibles,
sí.
Per pares i mares de nens de 0 a 3 anys.
Sí. I hem demanat la col·laboració a un risoterapeuta, que es diu Ramon Hermosilla.
Sí.
Que treballa amb això, i perquè ens digués també el somriure, la importància del somriure amb els bebès, no? I efectivament ha dit que, com ens ha pensat la Rosa, o com ha comentat la Rosa a Casafont, el riure és innat, és algo innat. I els nens i nenes, a partir dels 3 i 6 mesos, ja manifesten, entre 3 i 6 mesos, comencen a manifestar el somriure.
Uh-huh.
El somriure. Aleshores, doncs, això s'ha de potenciar, ho podem potenciar a través de tècniques, doncs, fils i pessigolles, massatges, etc. Però, clar, els beneficis que aporta el potenciar aquest somriure i el riure posterior... és una manera de comunicar-se amb els bebès.
Aquesta llista és una primícia, no?
Aquesta llista és una primícia, encara no està publicada.
Encara no d'això, doncs vinga, en primícia pels oients de Ràdio Estel.
Doncs a veure, és un mecanisme de supervivència fruit de la supervivència i de l'evolució, no? Un mecanisme de supervivència fruit de l'evolució.
Per tant, és una cosa que té molts anys al darrere, no s'ha fet en 4 dies.
És un llenguatge prelingüístic, per la qual cosa, per comunicar-se amb els bebès, doncs, és molt important el riure.
Clar, abans la rialla, abans de que tinguin paraules, encara que abans que puguin utilitzar paraules per
expressar-se. Clar, no ens podem comunicar, aleshores els bebès o riuen o ploren, no? Uh-huh. Aleshores, riure, millor que plorar. És una eina per establir les primeres relacions entre pare, mare i bebè. A través del somriure ens comunica que està bé, que està a gust, que està disfrutant. No hi ha cap dubte d'això, oi? Quan riuen, segreguen endorfines. O sigui, igual que els adults, els bebès també segreguen
també
endorfines,
comencen.
Per la qual cosa ja comencen a protegir-se ells mateixos de tots els inconvenients que puguin tenir per una altra banda. El riure fa un massatge intern als òrgans i també és un exercici cardiorrespiratori.
Per tant, també físicament, tota la part també corporal també treballen aquí. Això a partir de quan?
A partir dels 3-6 mesos és quan sempre hi pot haver variacions, però sembla que el doctor ens ha dit que és quan comença realment a manifestar-se el somriure.
I veig en la llista, amb aquest anterior que has dit, que fins i tot, poseu fins i tot el fetus riu.
Sí, sí, sí. S'agreguen endorfines, que són les encarregades del benestar intern, i fins i tot el fetus riu. O sigui, que d'alguna manera el fetus ja comença a manifestar
És un mecanisme reflex. El que passa que és un mecanisme reflex que li dona benefici, perquè com abans hem dit, quan nosaltres
somriem o fem aquesta...
Movem la cara,
els músculs del rostre.
Però és... a partir dels 3-6 mesos ja comencen una miqueta a ser reactius i el nen...
A fer-ho com a resposta,
I amb
abans és més...
Només es comunica emocionalment, creix amb la comunicació emocional. Després, quan a partir de l'any i mig, 2 anys, ja comença a participar-hi tot el que és les funcions executives, llavors ja són reactius a allò que explica, que pensa, que sent...
Sí, de fet, ho diem també aquí, que és un riure espontani del cos, el del bebè, que després més gran, quan ens fem grans, és condicionat, que això també ho has dit tu.
No és que depengui d'algun fet, sinó que senzillament un benestar i que en un
moment és
tot un somriure.
Benestar i es reflecteix en el gest facial. És molt interessant.
Alguna cosa més a la llista aquesta?
Em sembla que hem fet
un recorregut
per tot ella.
Doncs una pregunta per complementar-ho, això. Els mamífers
juguen,
però no somriuen. Per exemple, ara penso els gats, els lleons, juguen entre ells, sobretot les cries i d'això i tal, però potser somriure... Sabeu, ara clar, potser he posat una pregunta aquí una mica d'allò, però no. M'hi ha fet pensar, Natàlia, això que has comentat, que és un mecanisme de supervivència fruit de l'evolució. Per tant, com a humans, hem anat més enllà de l'evolució que els mamífers. Trobem algunes coses ja en els mamífers, per tant, aquesta capacitat de joc, sobretot quan veiem dos gats jugant entre ells i com es mosseguen i juguen a caçar i s'estan preparant també per caçar després de debò,
sí,
no?
Sí.
Però, en canvi, el riure, no sé si els primats...
La nostra expressió facial és completíssima. El que sí és exclusiu de l'humà és l'humor, perquè hi ha una participació de l'intel·lecte. Però, per exemple, el ximpancé riu,
sí,
ximpancé, els que pensava jo que
té un rostre que té més possibilitats que en canvi el d'un gat o el d'un...
Té molta més expressió. Ara, fa un momentet amb en Jordi, parlàvem de les expressions facials, no? I això és pràcticament exclusiu d'éssers que ja tenim una evolució diferent. Què passa amb la nostra cara? La nostra cara, nosaltres tenim una estructura que també la tenen els primats i la tenen els mamífers, tots els mamífers, que és l'amígdala que capta les expressions. Llavors, fixeu-vos, i això és una opinió personal per aquesta pregunta que acabes de fer. Nosaltres sempre llegim en base al nostre filtre. Llegim en base al filtre humà. Com quan diem que els altres animals no tenen consciència. Hi hauria gent que ens diria que sí, que hi ha diferents tipus de consciència. Però nosaltres llegim sota el prisma de la consciència humana. Vés a saber si un gatet nota que l'altre gatet riu i que té les seves expressions concretes, perquè entre ells s'entenen. Mm-hmm. I el joc els segueixen, no?
Mm-hmm. Llavors, per això dic que el joc sí que és evident, sí, és evidentíssim, sí, que juguen, no?
I que la satisfacció els hi dona.
I el plor sí que també el reconeixen i es, sí, llepen l'un a l'altre i d'això i tal, sí, però el riure és el que potser, no, almenys nosaltres no el podem llegir, és el que dius tu. Almenys
riem
nosaltres
a través de la cara, i la nostra cara és molt expressiva, molt més que la d'un gatet, mm-hmm, i molt més que la d'un gosset.
Mm-hmm. Teníem una altra llista, que sí,
Sí, mira,
Natàlia,
casualment, quan hem fet l'entrevista al carrer, també un dels entrevistats ha dit que el cinema, i jo penso que és una bona solució i fàcil també, no és gratuïta com la que proposaves tu, però bueno, podem tenir, però gairebé, exacte. Aleshores, bueno, tenim del primer llibre una llista de pel·lícules que potser podríem dir aquí a Nala, a veure qui de vosaltres estaria d'acord en dir que els ha fet riure, no?
Per tant, tenim aquí, podem fer el checklist aquí.
Anem a jugar.
Si val o no val, vinga. Pel·lícules de riure o pel·lícules que ens fan recuperar el bon humor.
Arsènic per compassió. El recordeu, del Frank Capra?
Jo l'he vist, però no recordo si m'ha fet molta gràcia, poca o...
I el Guateque, del Blake Edwards,
home,
amb el Peter
festa,
Sellers.
Aquesta sí,
i de vegades sí, encara em venen imatges sueltes.
Sí, estàvem per la piscina aquella.
Jo recordo aquesta
allà,
imatge,
sí,
però...
Aquesta, sí. El pollastre aquell que surt volant.
Es posen al cap de la dona, sí.
Vinga, quin altre?
Bueno, del Charles Chaplin n'hi haurien unes quantes, Temps moderns, Temps el gran modern, dictador.
Sí,
a més,
sí,
ell va ser un dels que va dir que fer riure és difícil, i per fer riure més val que caigui una senyora rica que un pobre. Si cau un pobre, tots ens fa pena. Però si cau una senyora rica amb un abric de bisons, riu tothom.
Sí,
respecte a les caigudes.
Respecte al que dèiem abans, sí, de les caigudes.
Sí, sí.
Quin altre?
Ser o no ser, de l'Ernest Lubitsch, que també està envoltada del tema dels nazis i
no,
fan una obra de teatre,
sí,
ficció.
Sí, sí. No
ens et va.
La Fiera de mi niña, amb la Catherine Hepburn.
Quina Fiera de nena, sí.
Aquesta també fa riure molt.
Fa un paperàs, ella.
Con faldas y a lo loco, del, sí, Billy Wilder, esta també,
sí, 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 sí,
Mujeres,
sí,
al borde de un ataque de nervios, de l'Almodóvar,
aquesta també, sí, sí.
Divorci a la italiana, bueno, dels germans Cohen també n'hi ha moltes, però per exemple el gran Lebowski, que és una mica disparatada, però ens fa riure, és això que dèiem abans, no? Que uns dirien, per mi la millor comèdia ha sigut Aterrizar como puedas, i és veritat que ens fa riure a tots perquè és aquest tipus d'humor
absurd, no?
Absurd, tonto, no? Que no hi has de pensar. I altres com aquesta de Ser o no ser, que és un humor més intel·lectual, no? Que té una ironia, i esclar, és evident que amb uns estaríem d'acord o no. I, per exemple, dels germans Marx, Sopa de ganso o...
Una nit a l'òpera,
no? Sí. Tantes altres.
Aquella escena que passa en un vaixell, no? En el,
sí,
en el camerino d'un vaixell. Sí,
que
era una nit a òpera, que van entrant allà, d'aquestes imatges mítiques.
Sí.
Del...
Natàlia, i del Jacques Tati no en teniu cap?
No, mira, no n'he posat cap,
Tati,
però també
veus
a mi també amb mon
oncle,
especialment. No, a mi també.
Jour de fête, sí, dia de festa, a mi em sembla genial, genial.
L'afegirem a la llista?
L'afegirem
a la llista.
I tricicle. I el tricicle a mi em sembla genial.
Sí.
Com a cosa ja més nostrada d'aquí, teatres... Sí, evidentment, si entrem també en el món,
sí,
en el món del teatre...
I dels còmics, bueno, d'aquest, mm-hmm, tipus de... Sentit de l'humor, el tricicle, per mi també són un grup que
la mímica,
tenen escenes... De...
Per mi la mímica és molt rica, perquè extreu absolutament tot de la persona que està observant allò, no?
Sí, tant... a més és com més bàsic, no? Perquè sense paraules...
No és comunicació verbal, clar.
Jo de pel·lícules que no has dit, la que recordo rigut més és El jovencito Frankenstein.
A veus?
Sí, per
també.
Més vegades que la veig, segueixo,
sí,
rient totes exactament igual.
És molt
igual.
Curiós, per això que ens recordem molt, ens surten molt aquestes pel·lícules que ja tenen,
sí,
forces,
sí,
anys,
sí,
eh?
Sí.
Forces,
sí,
anys.
Però
a mi,
veus
a mi més cap aquí veus Un pet llama de Wanda. Aquesta recordo que em va fer riure molt,
també.
També.
Sí, 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 sí.
Anna, jo no sé si tu, a més, afegiris alguna altra cosa al tema. Quines coses, quines coses et fan riure o els jocs que no oblidaries mai?
Jo, és que abans, quan la doctora ha dit una frase, diu que el joc és lliure, o sigui que no té condicionants, ha afegit el Jordi.
Sí.
I jo no ho sé si estic del tot d'acord o si ho podria matitzar, en el sentit de que jo penso que el riure, però també sobretot molt el joc, necessita tres coses que sobretot avui en dia als nens els hi falta molt, que són temps, espai i llibertat. Llavors jo penso que aquests sí que són condicionants, és a dir, si vas amb pressa és difícil poder riure, o si no tens espai és difícil poder riure o poder jugar, i si no tens llibertat, que jo penso que avui en dia posem moltes normes en el joc, el que es pot fer, el que no es pot fer, normes socials, normes... I jo penso que totes aquestes coses limiten molt tant el riure com sobretot el joc, també.
Jo estic totalment d'acord, Anna. Jo, poder no m'he explicat bé, jo deia que era lliure de forma innata.
Sí, en això sí.
O sigui, de forma innata, el nen comença des de petitó, és, ja juga amb els seus peus, amb les seves mans, descobreix a través del joc.
I aquest joc que té és del tot lliure. I en canvi, a mesura que anem creixent, anem posant molts condicionants i molts limitadors.
Molta més norma, no? És un joc molt més, en el que entra molt més la regla del joc.
I competició, que és el que deies tu de la funcionalitat. O sigui, la competició és algo afegit al joc, perquè el joc és jugar.
Sí.
No és guanyar, que, per mi, no?
És la tensió que afegeix al joc, no?
Té uns beneficis molt bons.
Sí. La competició.
La competició. Perquè amb la competició el que millora més és totes les capacitats de socialització del nen. Perquè llavors, clar, a través de competir ha d'aprendre determinades regles de com conviure, la capacitat de frustrar-se,
sí.
Que no ha de ser de frustració, és l'acceptació d'un resultat no desitjat, no? I, clar, aquí creix moltíssim, és un mecanisme d'aprenentatge importantíssim que no en parlarem massa avui, perquè si no descobriríem una mica la línia del segon llibre.
Ah, carai, doncs anem de primícia en primícia avui.
Ja.
Doncs abans de desvetllar el misteri, anem a veure què ens diu el Jordi tot això que estem parlant avui.
De cap i de nou, paraula de coach.
No sé si els coachs rieu o jugueu amb els coachees.
Els coachs, no ho sé, jo sé. La veritat és que fins i tot t'ho demanen, els oients que ens estiguin escoltant i de vegades, i com es juga això per equips o com fer-te riure, demana moltíssim, de vegades empreses o particulars, fer team buildings, que es diu, que són jocs per equips. I t'ho demanen per treure habilitats socials, característiques personals, com ens relacionem, i què millor que el joc i el riure.
El joc, en aquest cas, que queda com un joc de rol, no?
Sí.
De fer papers o coses que et situen en un altre pla.
Ara us convidaré a quatre en concret,
Doncs vinga, Jordi.
I això que em deies, si em fan riure, això em demanen ells, però és que jo tinc un riure fàcil. I a mi, només veure'ls, ja em genera tota la pluja que hem dit de...
No et cal posar el llapis entre les dents.
No. Bueno, us recordo, aquest diàleg que sempre tenim al coach amb les nostres persones, busquem aquestes reflexions, aquestes maneres de sortir-ne'n o maneres d'actuar per millorar una situació, un pensament o un bloqueig, vale? Llavors, quina eina pot connectar-nos a les nostres emocions o als nostres sentiments o al present, aquesta paraula que sempre vol la persona, aquest ja, vale?
Aquest ara i aquí.
Aquest ara aquí, el riure. Però, justament, què entenc jo per riure? Què entén el món del coaching? El riure és una expressió, és una connexió entre la ment i el cos i també és aquest gaudir del moment del present. I com ho podem fer? Mitjançant el joc. Preneu nota o escolteu. Us ofereixo i us convido.
Només una cosa, deixa'm dir un incís, perquè això penso que és molt important.
Sí.
Moltes vegades pensem en l'ara i aquí, allò diem de potencial, estar present en el d'allò i tal, i pensem més en meditació. Moltes vegades pensem més, meditem, relaxionem, reflexem, tota aquesta part més de... d'una resposta més...
Calmada.
Exacte.
O,
i en canvi, ens estàs dient que justament...
D'activar
i
de viure...
ens porta també a la consciència de l'ara i aquí, o se'ns porta en aquest moment. Ens oblidem del que ha de venir, ens oblidem del passat, i en aquell moment estem plenament amb consciència en el que estem fent, en l'activitat.
Doncs,
volia recalcar-ho. Digues.
Ben fet. Què us convido jo? Que podeu jugar per equips? Òbviament, sempre hi ha el matís que si hi ha un guia, si hi ha aquest coach que pot fer o perfilar les dinàmiques, molt millor. Però de manera natural i espontània, sense cap finalitat, sinó viure aquest recorregut o aquest camí, us convido a quatre senzilles dinàmiques que jo les he provat i realment fan riure i fan goig. Potser són extretes d'eines que ja tenim, de fa temps, però es poden revisar, es poden reorientar.
Vinga, quatre dinàmiques. Primera.
Dues cadires, dues persones per parelles, una davant de l'altra, i fer-se riure. És un joc o una dinàmica que des de ben petit, que passa que jo, com també treballo amb el món adult, és boníssim, perquè pots afegir que sí que pots fer riure, que pots moure les celles, que pots gesticular, que pots fer sons. I és molt bo com, sobretot, es genera un clima en el que el primer riu comença a riure moltíssima gent. El riure és contagiós, oi?
Això que hem sentit dit a dir. La doctora, exacte. Sí, sí, sí.
Doncs realment, posar l'atenció en l'aquí i l'ara per activar el riure és boníssim. I té uns efectes molt ràpids, a part de gratuïts i a part de tot això que hem dit. Però és molt immediat aquest joc, d'acord? ¿Vale? El segon...
No tenim temps de provar-lo, oi?
Llàstima.
Hi ha voluntaris?
Em sembla que ens hi apuntaríem tots, eh?
El segon és col·locar-vos un pòsit al front amb el nom d'una de les persones que estigui al voltant teu. Imagina't 5-6 persones i posem o Jordi, posem Martina, posem Anna, d'acord? ¿Vale? I llavors el que cal és anar endivinant quin personatge tens, però a partir... de 10 preguntes no val abans. És una noia que somriu molt i té els ulls blaus. L'Anna, no. Hem de romandre durant 10 torns piropejant o fent broma sobre aquella persona. És aquella... I llavors ens ho hem d'aprendre, per això et deia allò del guia, és molt important, prendre-t'ho d'una forma que vas a participar del riure. És aquella persona que sempre s'equivoca els primers minuts perquè està nerviós i en comptes de fer ganyotes o t'ho estàs prenent malament, t'acceptes i et poses davant la taula que tu també tens limitacions, que ens en podem no riure'n de tu, sinó riure de les situacions que de vegades et fan riure.
Per tant, això, amb un, paperet, aquí en el front et posen el nom d'un artista, d'un conegut, d'un personatge...
I si no, també ho podem fer d'aquelles persones que estan, i així ho fem molt més personalitzat. No cal que posem...
O sigui, ara d'aquí que ens poséssim...
Oriol, jo tingués al front Oriol...
Jo tingués aquí Rosa...
I llavors,
Rosa,
perquè jo ho endevini, la Martina m'està dient... té un somriure tan graciós que no sé què, no sé quants, i no sé què, no sé quants.
Mira, bon...
I jo, vale? Aquest el podríem fer un dia,
Ara ens queden només 8 minuts per les 4, no tenim temps, però no. Apuntem, prenem nota per un altre dia.
Un molt bo, que també genera pressió, però és una pressió que ha de generar en confiança, és tapar-se els ulls i ser guiat per una persona i anar a un lloc. Uh-huh. Això es pot fer al bosc, es pot fer al camp, es pot fer per casa, pots posar obstacles graciosos, pots que palpin coses gracioses.
Compte amb els obstacles, que no hi hagi caiguda, que ja hem parlat de les rialles de les figures.
Exacte, no graveu, no poseu càmeres, que si no sortiríem pels programes.
I llavors aquest tipus de situacions...
Aquest tipus de situacions generen que hi hagi confiança amb l'altra persona que sí que té els ulls. Et pots sentir molt graciós, sentint-te limitat per un sentit tan clau com la vista, i pot generar carcajades, pot generar aquest humor.
Carcajades, com ho diríem, això? Avui no tenim l'Esteve, riallades.
Ja està,
riallades.
Ja, fet, Oriol, sí.
Avui no tenim l'Esteve que ens ha marcat.
Un esclat de riallada.
I l'últim, no sé si heu jugat mai a l'estop, de petit, que l'estop era posar un full en un foli, nom, ciutat, animal, menjar. Doncs,
i ens deies una lletra, no?
Exacte. Doncs ara, amb les persones que juguéssim, en comptes de posar aquests noms, ciutat, tot això, posaríem habilitats, emoció positiva, atracció física, assignatura que se't donava bé, sèrie que et fa riure, actor preferit, i amb això, amb aquest joc, el que estem fomentant és que ens coneixem, que és un de l'art del coaching, és que ens autoconeixem, que ens respectem i que també connectem amb aquesta vessant també més còmica. Podem plantejar preguntes molt còmiques.
Podem jugar amb això ara?
Mira,
tenim dos minuts per fer-ho? Tenim suficient o què?
Sí, sí, podríem fer-ho. Podríem fer una línia almenys.
Entre tots? A veure, què seria? Quins apartats hi haurien?
Imagina't en un full, agafeu un per darrere el full aquest i posem una habilitat.
Habilitat.
Una habilitat.
Què més?
Atracció física, això ens farà riure, va.
Atracció.
Sí, hem de
provar. A veure, què vol dir atracció física?
Que allò que trobes, allò exacte,
allò que trobes...
No.
No,
ara direm el nom d'un de nosaltres, això genera...
Pensava que era una lletra, que deies una lletra...
No.
Diria, en comptes d'una lletra i nom, ciutat, país, direm Jordi, habilitat. Llavors, què em coneixeu de mi? Atracció física, què em coneixeu? Quina és l'emoció?
Atracció, què més?
I una emoció, va. I una emoció que sempre destaquen, que sempre està lluent. Vale? Una emoció que destacaríem.
Ostres.
Vale? Una emoció, l'atractiu físic i una habilitat.
Vinga.
Que ho digui el Jordi, va. Que ho digui el Jordi, un de nosaltres cinc, el nom, va.
El Jordi Carretero.
Sí,
digue'ns el nom d'una persona.
S'ha bloquejat.
No, però li fem amb ell.
No entenc res.
Vinga.
Va, sí.
Una habilitat del Jordi Carretero.
Apunteu-la, va.
L'hem d'apuntar, diem-la.
Jo diria eficiència.
Eficiència, i tant.
Eficiència.
Mira com riu, això no ho veus.
Jo diria que escolta.
L'escolta.
Sí.
Escolta, eficiència...
Observació, capacitat d'observar, només mirant a tu ja sap què vols.
Jo hi afegiria presència, el fet d'estar ara i aquí també el molt cas, bé. Boom, ara entra una cosa, ara entra l'altra. Molt bé, no?
Molt bé.
Molt bé.
Jo el conec poc en el Jordi.
Sí. Vinga. Eh?
Llavors, jo aposto per totes les que heu dit.
Tot el paquet, tot el paquet. Vinga, atractiu físic, rialla, somriure.
Sí. Jo també, perquè aquesta l'he vist.
Salta de seguida, eh?
Sí, sí. Completament d'acord.
Ostres, és veritat,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí. Sí. Sempre riu.
Molt natural, eh?
Naturalitat, naturalitat, naturalitat. També hi podríem afegir la naturalitat.
Té molta naturalitat, sí senyor.
Molt bé.
Va, vinga. Està el Jordi que treu fum, eh?
No, home, no, que l'estem
fent. Una, sí.
I una emoció.
I una emoció.
Simpatia.
Alegria.
Alegria. Sí. Allò que en diuen bon rotllo.
Eh? Bon rotllo, sí senyor.
Sí, bon rotllo, exacte, bon sí, la paraula. Estava pensant positivisme, no, no, bon rotllo.
Afabilitat.
Que transmet afabilitat.
Eh? Té una cara afable.
Afable. Mm-hmm. Mira que bé.
Sí, sí, sí.
Els ullins no l'han vist mai, no. L'han vist mai, però ara es poden fer una mica més el sí, perfil. Ja,
ja. Els interessats del, poden trucar al telèfon, perquè l'hem deixat una
mica. Publicitat.
Retrat robot.
Jordi, bé.
Bueno, fa bona cara, em sembla doncs, que ha quedat content, sí. Amb el que li hem dit.
Doncs veus, són jocs que generen aquest clima, sobretot. No és tant la finalitat de la paraula que surti, sinó aquesta sinergia que es trobi en el grup. I això és important de vegades amb gent que està en un espai més crític, o que no estan reunint-se, o quan estan amb un esperit alegre, un clima. Jo sempre dic l'ADN familiar. Quin ADN familiar teniu? És maco, és interessant.
Jo, moltes d'aquestes activitats, o sigui, sí. Excepte una, totes les he fet servir quan vull cohesionar grups. Comences a treballar amb un grup i les primeres activitats aquestes són molt bones, de cohesió.
I poden servir també per família, per exemple. També, per dinar, sí, aquests dies de festa sí. D'allò,
i que no se'ls
oblidi, havent dinat, fem una activitat d'aquestes.
I adults, això.
Això dels papers que has dit, ho vaig fer amb un sopar de Reis, tu. Ostres. Després de sopar i de menjar el tortell, etiqueta tots per tothom, i vam fer un joc d'aquesta... El que no ho vam fer amb això de barrejar el nom d'uns altres, sinó que eren vale. Noms de,
sí,
de polítics i cantants i d'allò i tal.
Això és el més típic,
però,
doncs fer-lo ja provocant això.
Ja saps la versió sí, d'aquest any ara, Reis, no?
Exacte, ja la tinc.
Jugarem
ja
això, va.
Ràpidament, que ens queden 3 minuts. Vinga, digues, Rosa.
Que la gent que estigui una mica enfadada amb algú, que sí. No es pensi que no pot jugar. Tot el contrari, perquè recondueix la relació. O sigui que si...
Sí, allò que dius, mira, amb aquesta persona això. En costa i tal, doncs justament el jugar pot ser una eina...
És la que recondueix.
És una altra prescripció sí, en aquest full que hem dit de tot el que ens proporciona el riure i el jugar, que era el que avui hem volgut preguntar-nos fins a quin punt tenen efectes terapèutics, i la resposta ja sintètica de tot el que hem parlat avui és aquesta.
Us explico un joc on tothom guanya. No calen ni fitxes ni pilotes, només participar. El joc consisteix en riure i jugar, doncs sí, així de senzill, o si més no, en capacitat per aprendre'l. Fomenta i desenvolupa les emocions i pensaments i decisions sanes. Ens ajuda a flexibilitzar les conductes. Fomenta creativitat. Ens potencia el sistema immunitari i ens disminueix el dolor. Quines vitamines més solidàries, perquè contagio la resta de persones. Aquest joc m'agrada perquè millora molts estats interns meus, i a sobre aquest joc no té cap efecte secundari i val 0 euros, a mi va inclòs. No obriu els armaris ni l'aneu a comprar, obriu la porta del vostre interior i comenceu a jugar.
Doncs el nostre joc que hem fet avui, gràcies Jordi, el joc del nostre programa. Gràcies, convidats, col·laboradors i a tots els que ens heu escoltat. Adéu-siau.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De cap i de nou. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
és un centre lluminós de festa i de joia que vol comunicar al seu poble aquest goig salvífic.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.